Green Meteo Mauri, amb Francesc Mauri.
El 24 de març, l'endemà del Dia Mundial de la Meteorologia. 72 anys de celebracions d'aquest dia, el 23 de març, instituït per Nacions Unides. Una setmana grossa de la natura, ahir dia de la meteo, dia de l'aigua també i dia dels boscos en aquests tres primers dies de la setmana. Parlarem de boscos. En aquest programa, l'entrevista Green, tot seguit amb el Josep Maria Vila de Badal, però també Meteoneu, a la Molina, parlant del desè campionat de Catalunya de persones amb discapacitat intel·lectual. També ens acostarem al projecte europeu per substituir les safates de Port Expan a les peixateries per material compostable de la mà de MedCities i el seu secretari general. Mobilitat Green, una conducció ecològica, empresa i comerç a Triple Plus, el sector del llibre amb l'aigua al coll. I recordeu, som digitals, quatre formes de contactar, interactuar amb nosaltres i d'escoltar-nos en alguns casos: catradio.cat, meteomauri@catradio.cat, Facebook i Twitter.
Quin temps ha fet?
Doncs 8 dies en què les precipitacions han anat caient a molts indrets de Catalunya, temporal marítim, ventades, i les pluges que han estat aquests 8 dies especialment abundants a dos racons del país. Un, l'extrem sud, al voltant del massís del Port, i un altre, l'extrem nord-est, és a dir, l'àrea més propera a les Salines, l'Albera, l'Alt Empordà, fins i tot a prop de l'Alta Garrotxa, més aviat les Salines, i zones pròximes, però també, déu-n'hi-do, en d'altres comarques. En canvi, molts indrets de l'interior, pel que fa a la Catalunya central, Ponent, àrea occidental del Pirineu, les precipitacions modestes i, en definitiva, llevantada de primera divisió al País Valencià. Registres que, depenent de les zones, aquest mes de març se situen entre els 150 i els 700 litres per metre quadrat només d'aquest març. Una brutalitat.
Concurs de fotografies de mar, platges i aigües interiors amb Espai Cel, de Termes Victòria.
Precisament del temps que ha fet, parlàvem de l'Alt Empordà i d'aquí una fotografia d'un gual inundat a Terrades. És el finalista de la setmana, la foto del Josep Anton Massaguer aquí a Terrades, com dèiem, amb això, un pas inferior absolutament anegat. Foto de l'endemà de Sant Josep.
Meteoneu, amb el patrocini de la SEM, Associació Catalana d'Estacions d'Esquí i Muntanya.
Doncs anem cap a la neu i avui ho fem d'una forma una mica diferent. Bé, parlant de competició, parlant d'una estació que és referent pel que fa a diferents competicions en els últims anys, i en aquest sentit la Molina és especial per diversos motius. Ara ho explicarem. Anem cap a la Molina. Marta Viver, cap comercial i de màrqueting de l'estació, com estàs?
Hola, bona tarda a tothom.
Bona tarda, Marta. Tot bé, eh? Podríem dir, aquesta recta cap a la Setmana Santa?
Tot bé, molt contents. Ens ha caigut una nevadeta espectacular i realment aquesta setmana sembla que ha tornat a l'hivern aquí a la Molina.
Sí, de quina manera, ja ho crec, ja ho crec. Escolta'm, vosaltres sou referents en competicions de molta mena a la neu, molt variades, i una d'elles es va produir aquest 12 de març, que va ser el desè campionat de Catalunya de la Federació Catalana d'Esports d'Hivern, en aquest cas per persones amb discapacitat intel·lectual. Una estació, la vostra, molt, molt preparada. Abans d'avançar en aquesta qüestió, a mi m'agradaria precisament parlar amb la Maite Llatí, o com a mínim presentar-la, responsable del club APASA. Com estàs, Maite?
Bona tarda.
Bona
tarda. Molt bé, estic molt bé.
Molt bé.
Bona tarda.
I dos dels participants, el Josep Cruz, com estàs?
Bona tarda.
Bona tarda.
Estic bé.
Molt bé. I la Natàlia Hernández?
Sí, bé.
Molt bé, fantàstic. Això de la distància i de quatre persones al final fa que l'entrevista costi una miqueta més perquè no ens veiem els ulls i les cares, però ens sentim i segur que hi ha ganes. Escolta, Marta Viver, La Molina, un referent, és una estació pionera, gran quantitat de proves del Comitè Paralímpic Internacional, mundials, l'IPC per a snowboard, instal·lacions, o més ben dit, el Centre d'Esports Adaptats d'aquí de La Molina. Sou un referent.
Sí, realment aquí a l'estació apostem fa molts i molts anys per lo que és l'esport adaptat en qualsevol de les seves modalitats, i les nostres instal·lacions estan perfectament preparades per acollir a persones amb qualsevol tipus de discapacitat. I a més, molt contents de poder rebre'ls, i en especial aquest de ser campionat de Catalunya que vam acollir això el passat dissabte 12 de març.
Josep Cruz, us van rebre bé? La Marta Viver i la seva gent de La Molina, us hi veu trobar còmodes?
Molt bé, superbé. Com arriba ja La Molina, ens va recibir molt bé.
Molt bé. Natàlia, tu vas tenir la mateixa sensació el 12 de març?
Sí, també.
També, fantàstic. Maite Llatí, responsable d'aquest club a Passa. Com vareu celebrar 10 edicions d'aquest campionat? Com va anar aquest 12 de març?
Pues mira, comentar-te que, per experiència pròpia, nosaltres hem començat a participar a partir del 6è. ¿Vale? O sigui, ja portem 4 anys consecutius, excepte l'any passat per la pandèmia,
¿vale? Vale.
Competint amb aquesta modalitat. Com ho vam viure? Pues imagina, tant de temps sense retrobar-nos en molts de companys, molts de clubs. Damunt va nevar. Va
sí,
ser espectacular.
Sí.
Vam tindre un campionat espectacular. Molta motivació, moltes ganes, i el principal, com sempre diem, va ser un campionat sense límits. Vam poder realitzar les proves, esquí alpí, raquetes, diferents distàncies. Genial.
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 Natàlia Hernández, com vareu viure competir en una cursa a la neu, lliscant a la neu, i amb la caiguda de neu nevant, i que, per tant, li donava segurament un ambient molt bonic, no?
Sí, sí, però realment va ser molt bonic.
Uh-huh.
Va ser molt bonic i...
I t'ho vas passar molt bé, m'imagino, nevant,
sí,
esquiant, etc. I el Josep Cruz, li va agradar que nevés o haguessis preferit que hagués fet sol?
Bueno, que nevés perquè és més bonic, dona la mera sensació més d'esquiar. I més que m'anava en la temporada baixa.
Molt bé. Escolta, Josep, havíeu competit d'altres cops? Fet competició?
Sí, vam competir a França.
Ah.
4 vegades a França, però amb la situació del Covid, on es van confinar. Però perquè si anem a França ara no es demanaria un passaport.
Clar. I en canvi ara m'imagino que sent a La Molina va ser molt més fàcil.
I més a prop de l'albergue.
Clar. I tu, Natàlia Hernández, has competit d'altres cops?
Pues sí.
Moltes vegades sí. O poques?
Quants de vegades.
Molt bé, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Fantàstic. Maite Llatí, quatre edicions. Com s'han viscut aquestes quatre?
Quatre edicions, pues, diferents, perquè en el cas, per exemple, nostre, venim de les Terres de l'Ebre, vam començar...
Ho he notat, per l'accent, ho he notat.
Vale. Vam començar molt motivats per uns companys, l'Alba de Reus, que ens va passar la iniciativa, sempre per mig de la Federació ACE, i clar, de dir, animeu-vos a participar a aquesta competició.
Clar.
I d'aquí, bueno, el que era Tarragona, que érem poquets, ara tenim un autobús.
Ah.
O sigui, mira com ha anat succeint, no? Edició, darrera edició. Ens trobem en altres clubs, de, com pot ser, per exemple, l'Escola Esportiva Barcelona ACE, del grup Cercle, del grup Estel, que encara que fessin diferents modalitats, sempre hi ha un moment que ens trobem tots.
Fantàstic.
Marta... Això, pues, ens crea un vincle d'esport, clar.
Oh, clar. Marta Viver, complexitat a l'hora d'organitzar-la o realment és que ja tota la gent de l'organització ho té molt per la mà i, per tant, viviu amb normalitat aquest tipus de proves?
Ho vivim amb total normalitat. Pensa que la Federació ACE ja fa forces anys. Bueno, aquest any és el desè campionat que prepara aquest tipus de campionats. Ho tenen tot claríssim i des d'aquí l'estació doncs els apoyem en tot allò que podem.
Johan Cruyff ja va ser un precursor, aquí a la Molina.
Sí, i tant. Tenim en la seva memòria la cinta Johan Cruyff, que porta el seu nom.
Perfecte. A veure, va, el Josep Cruz i la Natàlia Hernández. Josep, a tu què et va agradar més d'aquesta cursa? Que nevés, que el circuit estava molt bé?
No, el circuit va estar molt bé.
Sí?
Perquè era de 7 metres... i a través de 50. I jo que els altres anys. I quan hi va, molestava. I m'han posat tancat i era més millor. I més ample. I que colliu.
Vale.
M'agrada moltíssim a la Molina.
Molt bé. I a tu, Natàlia, què et va agradar més d'aquesta cursa?
Bueno, em va agradar... me va agradar molt. Ara no sé què dir.
No, tranquil·la. Mira, jo t'ho pregunto. Tranquil·la. Et va agradar més la nevada? Et va agradar més el perfil de la pista? És a dir, si tenia molt pendent o no? Et va agradar el tracte de la gent de l'estació? O et va agradar la sortida des de les Terres de l'Ebre cap aquí?
Mira, jo t'ho he de dir, t'ho he de fer un consell, vale?
Ah, a veure.
El que me va agradar...
Sí.
És que la mesa va ser molt bonic.
No t'he entès perquè hi ha hagut un petit tall. El que més et va agradar va ser...
Sí, el que me va agradar
és
que la mesa...
Que nevés.
Ah, d'acord. No t'entenia, d'acord. Val. És a dir,
És que s'emociona al recordar-ho.
Ah, sí. D'acord. És a dir, que igual que lliscaves per la neu, doncs a sobre, com si estiguéssiu als Alps o algun lloc d'aquests de tradició de competicions que dius, mira tu, i a sobre neva. La veritat és que he vist les fotografies del dia, etc, i donàveu la sensació de corredors experimentats de països on neva molt. Marta Viver, la imatge m'imagino que devia ser fantàstica aquell 12 de març.
La imatge va ser molt emocionant i realment que nevés aquell dia va ser com un regal. Jo els deia, ja podíeu haver vingut abans i portar-nos aquesta nevada. Perquè, a més, hi havia molts participants que no havien vist mai nevar. Sí que havíem vist la neu, però no havíem vist mai nevar.
D'acord,
i realment va ser un regal de dia.
Clar. I escolteu, per anar acabant, que em diuen de producció que ens hem menjat els minuts, Maite Llatí, i també li preguntaré després al Josep i a la Natàlia, però primer la Maite. Cinquena edició, ho tornaríeu a repetir?
Per supost. L'any que ve, a l'onzena, allí estarem. Per supost que sí.
Molt bé. M'imagino que per part de la Molina, Marta, endavant les atxes.
Nosaltres encantats d'acollir-los tantes vegades com vulguin venir.
Fantàstic. I el Josep, què repetirà l'any que ve? En tens ganes?
Jo encantat de la vida, perquè la neu m'agrada moltíssim.
Molt bé. I la Natàlia, amb ganes de repetir-ho l'any que ve?
Jo també.
També, també.
Jo que sé que també.
Bé, l'únic que us dirà que ja veurem si repeteix la nevada o no repeteix la nevada sóc jo. És a dir, aquí sí que jo no hi puc fer res. És a dir, si ha de caure, us ho anunciaré, que ha de caure, i si no ha de caure, també us anunciaré que no ha de caure. Però arreglar una altra nevada, a mi els del cel no m'arreglen res darrerament, d'acord? Bé, doncs escolteu, ho hem de deixar aquí. Moltíssimes gràcies, Josep i
gràcies,
Natàlia.
Gràcies.
Una abraçada
gràcies.
Molt gran, Maite
gràcies.
Llatí, un plaer, gràcies, Marta Viver.
Moltes gràcies a tots.
Adéu-siau, bona
Adéu,
tarda.
Gràcies.
El concurs.
I anem al concurs. Els desens campionats de Catalunya de la Molina de persones amb discapacitat intel·lectual es va celebrar amb sol o amb una nevada? Una pregunta que ja ho veieu és d'alta dificultat, si us heu escoltat l'entrevista. Ho hem dit diverses vegades, no serà difícil. Un aplicador de cera líquida en zero per encerar els esquís, en fred o en calent, a triar, és el premi. I de la setmana passada, el Medioneu deia la pregunta: l'esquí nocturn es desenvolupa durant la tarda i vespre, durant el vespre i la nit o durant la nit i matinada? La contesta correcta era durant la tarda i vespre. Un aplicador de cera líquida en zero a triar pel guanyador, que és Àngel Pastor, de la Seu d'Urgell.
L'entrevista.
De tot. Qui heu sentit potser tímidament és una persona que en sap molt i molt de boscos. És president de País Rural i en sap molt de boscos perquè té molts boscos. Així de clar, oi que sí?
Uns quants.
Uns quants. Josep
no,
Maria...
No molts.
Bé, no ho sé, no ho sé, la xifra, però vaja, Déu-n'hi-do, unes quantes hectàrees, segur.
Sí, unes quantes, sí. Passa que nosaltres, els forestals, per tenir molts, has de tenir molts, perquè el bosc és tan poc rentable que, bueno, que si no, doncs acaba sent un lloc per disfrutar.
Clar que sí. Josep Maria Vila de Badal, president, com deia, de País Rural, alcalde molts anys de la ciutat de Vic. Bé, ara em recordaves el Consell d'Administració també d'aquesta
sí.
casa, uns sí. anys,
anys,
etcètera. Imagina't un bagatge que seria massa extens. Però hem de parlar del protagonista, que són els boscos. José Luis, uns
Magnífic.
Boscos que en parlem, diem de la necessitat
de... vegades és el desconeixement, tu i jo, eh? És
clar,
a dir, des de la fascinació i el desig de protecció i l'estima, però el bosc és un món molt, molt complex i que té moltes... De vegades ens ha passat, no? Però sí que sé que hem dedicat una atenció molt especial al món del bosc, en el benentès de que hi hagi molt de bosc no sempre és una bona notícia, eh? Això ho hem defensat moltes vegades, i que necessita el bosc és gestió, I la gent, al bosc. El que falta al bosc és això.
Josep Maria, la gestió del bosc, allò que diríem que el bosc necessita d'un jardiner, el bosc necessita d'una atenció, com s'entén això?
Sí, primer bona tarda, Francesc.
Bona
gràcies
tarda.
Per convidar-me, és un plaer estar amb vosaltres dos aquí.
Moltes gràcies.
Estic molt, molt content. dir que hi ha molts boscos, moltíssims boscos, i si estiguessin ben conduïts i ben portats, com més millor, no hi ha problema. Però han d'estar ben portats. Nosaltres sempre... Nosaltres som els defensors del bosc. Nosaltres som els que cuidem el bosc. Nosaltres som els que volem el bosc. I el cuidem. Torno a dir, el cuidem. Què vol dir gestionar el bosc? Doncs vol dir treballar amb ell, amb la seva direcció. Cada sistema forestal o cada bosc de cada comarca i de cada paratge que tenim al nostre país és diferent i, per tant, necessita unes atencions diferents. Nosaltres el que aprenem és entendre el que vol aquell bosc per ajudar-lo a tirar endavant, a viure i a millorar-lo fins al màxim possible. ¿Vale? Nosaltres en traiem productes del bosc, en traiem profit del bosc. Profit per tota la societat, per la ciutat, per la gent que viuen a la ciutat. Profits de coses concretes. Avui vinc d'ensenyar una mel certificada de gestió sostenible, PEF, que és la mel Múria, i aquesta gent doncs demostren que el bosc fa també mel, del bosc turmel. Però tenim pernil serrano certificat de bosc amb gestió sostenible, perquè també treu pernil al bosc. Vull dir que no només és fusta, no només és natura, és productes per la gent, per tots nosaltres, que necessitem per viure. El bosc l'hem de gestionar. Això jo crec que cada vegada, i vosaltres ens heu ajudat molt en aquest programa, moltíssim, dient-ho a la gent, jo crec que va entrant, que el bosc s'ha de gestionar, que no és dolent, que tallar un arbre no és cap crim, que s'ha de tirar endavant i que s'ha de poder treballar amb ell. Que ara hem de treballar intensament per ajudar-lo a superar el canvi climàtic, però mirant-lo amb ell. Quan tu veus un bosc, veus si està deprimit, si veus que les fulles estan sense vida, si veus que s'assequen el cap padre, si veus que hi ha problemes de subsistència, que no regenera bé, t'està dient que s'obren peus per hectàrea, que s'obren individus. Llavors n'hem de treure. Hem de seleccionar els millors, els més potents, els més joves, els més vells. Hem de buscar
un equilibri
d'edats, que regeneri bé, espais oberts perquè regeneri, perquè surtin els nous, perquè puguin germinar. Si no, si està tancat, no germinen les llavors. En definitiva, viure amb ell i portar la vida amb el que ell demani. En aquests moments el canvi climàtic està canviant d'espècies. Ells sols, els boscos, hi ha espècies que no es regeneren i d'altres que entren de noves. Doncs hem de conduir les noves, hem de potenciar les que venen noves, perquè si ens entossudim amb anar amb les que
hem tingut sempre,
doncs farem malbé el bosc.
El clima sí, farà la seva.
Farem malbé el bosc i pot desaparèixer. Per tant, aquesta és el que nosaltres fem.
Fa molts anys un amic, crec que n'he parlat moltes vegades d'ell, perquè és una persona que tenia una... Ara crec que està fent d'actor, amb la qual cosa està deixant la seva feina de forestal. Sí, és el Jordi Botey, que és un dels grans propietaris forestals de les Gavarres, i em deia que abans qui tenia un bosc tenia un camp de petroli, és a dir, era una fortuna el que li tocava.
No? El Joan, que és cosí meu.
El Joan, perdó. Sí, sí.
Ah, caram.
Sí, el Joan, li dic el Joan Botey,
sí.
Doncs,
l'amo de Fito.
Exacte, doncs jo vaig estar en una de les seves cases.
Un romàntic, un poeta del bosc.
Una meravella.
Enamorat del bosc.
T'està portant pels menirs i t'està explicant tota la gestió, com es fa, les millors alcides soreres.
I no l'hem tingut aquí, el programa.
Ara t'està fent d'actor, ja t'ho dic.
Va fer la pel·lícula Petra, van fer Petra a casa seva i ell el van fitxar d'actor de Petra.
Sí. I es va venir...
Ha de venir un dia.
És un personatge, com diu la Maria. O sigui, estaries tota la tarda amb ell. Comences mirant menirs i acabes explicant-te la pela del suro com si fos un portuguès, saps? I ell diu que avui dia tenir un bosc és una maledicció. Tens l'administració d'esquenes. La societat ets gairebé invisible. I la possibilitat de treure profit i de fer
diners,
i de fer diners, que és el que intentem fer tots, nosaltres, jo com a mínim, és a dir, per sobreviure, per pagar el lloguer, doncs ell està mal vist.
Bueno, tenim una, si em permets, una visió de la societat del propietari forestal com una persona rentista, que és una visió encara de l'edat mitjana, quasi diria, no? D'una persona que en treu rentes, que no fa res, només va allà, treu rentes i s'ha acabat, no? I això, lògicament, ha canviat moltíssim. No hi ha les rentes perquè l'economia ha canviat moltíssim i després tenim una administració molt, molt estricta i molt, molt dura amb la gestió, que és com ha de ser, si no hi ha res a dir. Nosaltres vam crear a Catalunya una cosa especial, molt especial, que és el Centre de la Propietat Forestal, que és on treballen els privats i els públics junts i pactem el que hem de fer amb un pla tècnic de gestió que està aprovat per l'administració, fet per un enginyer, on hi ha tot el tema de biodiversitat, de conservació, dels boscos perdurables, no sostenibles. A nosaltres ens preocupa els boscos que siguin perdurables, més que sostenibles, que perdurin en el temps, perquè si marxen ells, marxem nosaltres, no tenim raó de ser, no?, ni d'existir. Tot això és complex, però tenim solucions.
Això, perdona que t'interrompeixi, el consorci, etcètera, ens dona esperances de que s'estan movent coses?
Fa molts anys que treballem coses des del Consorci Forestal de Catalunya, des del centre.
I no acabem d'avançar.
Perquè no hi ha un reconeixement públic. O sigui, no, el problema de la societat és que no coneix el bosc i no coneix els seus actors. I quan tenim gent que es passegen pel bosc que van a treure'n el profit de lleure que necessiten per viure, perquè necessitem tots del bosc, i es passegen per ell, no interpreten bé les feines que hi fem. Ho veuen com agressives, com en contra del bosc, i es pensen que estem desforestant, aquesta paraula maleïda, no? Que estem desforestant el món i aquí també desforestem. Aquí no estem desforestant, aquí estem conduint els boscos. Catalunya té un greu problema, totes les polítiques ambientals, des d'avui fins als 50 anys, el seu problema, les polítiques ambientals, és que no tallem el bosc. Hem d'incentivar la gestió forestal, no hem d'evitar la gestió forestal, però encara tenim polítiques avui dia de la Generalitat, sobretot per la part ambientalista, que intenten que el bosc no es talli, que no s'actuï, els boscos evolucionen natural...
I tu, que has estat alcalde, alguns municipis que, bé, per tallar uns arbres que poden suposar un greu risc en alguns casos, etc.
És que per salvar el bosc s'han de tallar arbres.
Clar. Sí, aleshores, realment...
Els alcaldes propietaris de boscos, que n'hi ha molts a Catalunya, i grans propietaris. Aquests sí que són grans propietaris de boscos, no? I ho fan, i tenen una tradició.
I tant.
Passa que actualment no hi ha... S'han oblidat una mica els municipis dels seus boscos. Ho han passat a mans de la Generalitat, de la Direcció General, i se n'han de fer responsables, són els amos. Perquè ser amo d'un bosc vol dir ser-ne responsable. Nosaltres això ho tenim molt clar. I per això el treballem, i el patim, i el disfrutem. Però nosaltres en som els responsables, doncs els municipis també.
El que genera aquest debat entorn a qui és el que s'ha de fer... el capità, com si diguéssim, dels que gestionen els boscos, si ha de ser patrimoni natural o ha de ser propietaris forestals. Això ho hem viscut tots els que hem estat davant de directors de parcs naturals i de propietaris forestals. He tingut alguna experiència al Montseny, que fins i tot hi he escrit algun article dient que no vaig entendre, i he estat a actes en el que estaven els propietaris forestals, és a dir, per començar, els amos. Aquest país té amos, perquè gairebé el 90% és un país de boscos, i el 90% de la propietat forestal està en mans privades. Zona volcànica de Garrotxa seria un cas extrem, que és gairebé el 99%. I en canvi, aquí els que l'administració diu que ajudin a gestionar aquest patrimoni, que són els directors dels parcs naturals, els biòlegs, els tècnics, de vegades semblen amb interessos contraris, quan l'interès hauria de ser el mateix, que és protegir el bosc.
Sí.
I la millor manera de protegir-lo és gestionar-lo, estem d'acord?
Jo crec que la paraula protecció no explica bé la perdurabilitat del bosc, que es persisteixi en el temps. Tu pots cuidar el bosc i te'l pots fer desaparèixer. Si cuidar vol dir no gestió, el pots condemnar a la seva desaparició. Que es faci gran, es faci vell, com una persona, i es morirà. I quan es mori quedarem sense bosc i tornarà a néixer un altre bosc, que tardarà 100 anys, els que convingui, els que faci ell solet, no? Això, l'evolució natural que està tan de moda ara a Europa, no és un problema d'aquí sol, no?
D'això n'hem de parlar ara tot seguit.
Això és... hi ha moltes coses a parlar, no?
Sí, sí, sí.
Els amos existeixen igual que els amos existeixen a la ciutat. La veritat és d'algú, els pisos són d'algú, els bars són d'algú, tot és d'algú. Hi ha amos, doncs al camp, al món rural també hi ha propietaris. I són amos privats, o són amos municipals, o són comunals, són els veïns d'uns municipis, són els comuns, i tot això són modalitats de propietat, però lògicament hi ha algú que n'és responsable, que no és el seu propietari. Avui, en aquesta època, obligat a fer la gestió i a fer-la ben feta.
El propietari.
I amb l'ajuda de l'administració. La societat hauria d'exigir a l'administració que sigui solidària amb els seus gestors perquè conservin els boscos amb gestió. I gestió ben feta. Tenim eines, ja està fet, el pla tècnic de gestió, la certificació forestal, PEF. Tenim eines per certificar, perquè es vegi realment que la gestió és correcta, que sapiguem que ho fem bé, que es pugui auditar amb el temps la gestió forestal, no d'un any per altre, sinó amb el temps. Ho tenim a Catalunya com ningú. doncs utilitzem...
Com ningú, realment.
Com ningú, sí. Més que els francesos, que ho van iniciar, però nosaltres a Catalunya hem superat el tant per cent de superfície forestal ordenada, privada, molta més que la pública, per cert, que és voluntari. Som els que tenim més, tant per cent. Tenim el 33%, el que passa que dintre aquest 33%, el que tenim, hi ha un 60% de finques que són de més de 25 hectàrees, que són les ordenables. Les de més, que n'hi ha la tira, finques de mitja hectàrea, d'una hectàrea, de dos hectàrees, patatet, microfinques, que estan situades en llocs concrets, més a la Catalunya Nova, aquestes fan plans conjunts que ja hem començat, va començar el centre a fer-ho, i s'està ordenant també boscos, microboscos conjuntament. Està preparat, està a punt, però s'ha de pujar, s'hi ha de fotre, perdoneu la paraula, calés.
No, molt clara, molt
clara. Calés, i no posar traves, i entendre que la societat, que els gestors estan fent la feina que han de fer, no se'ls ha de denunciar cada vegada que tenim un arbre, cada vegada que anem de passeig, que cobrim un camí, que passem una riera, no, hem de començar a viure tranquils i que no ens passi això, que tot el dia ens persegueixen l'opinió pública. En definitiva, els polítics són l'expressió de l'opinió pública.
I no... Estem parlant d'un problema de cultura, llavors.
Sí, clar. De desconeixement. El ciutadà s'ha desconnectat del medi ambient, del món rural, s'ha desconnectat. No coneix d'on ve la fusta d'aquesta taula.
Però hi ha uns opinadors en aquest medi... no rural, sinó en general urbà, o gent que està al món rural, però amb un, diguem, amb un fil, un cordó umbilical amb el món urbà, hi ha uns opinadors de moltíssimes qüestions que, bé, no sé ben bé com voldrien aquest paisatge, i que al final és gairebé una sentència a desequilibrar completament el territori, sí. i a que el món rural acabi tenint uns riscos claríssims, com són els dels incendis forestals.
I alguns d'ells ho coneixen i ho volen. Mhm. I alguns d'ells són responsables de l'administració, els responsables funcionaris, alguns d'ells, els funcionaris. Uh-huh. I per això actuen. Tu ho entendràs, això, Francesc. Tu t'imagines que el director del parc natural del Pirineu fos un fill de Sort? Un fill de Llavorsí? Que ho entendria? Eh, que el director del parc entendria, coneixeria la gent, què fan, els coneix, sí, tota la vida, un fill sí. Nascut
sabria
allà.
On són els furtius, sabria on són els pescadors il·legals, sabria on són els piròmans, sabria sí. On són...
I els que ho fan bé i els que ho fan malament.
Ah, aquí.
Sí.
I coneixeria la gestió i ajudaria la seva gent, no?
Aquí. Doncs i aniria a prendre via esferri.
Això es canvia molt, la manera d'actuar. Perquè això, nosaltres què demanàvem? Des de País Rural, volem cogovernança, el parc natural de torn, el que vulguis, el 50%, de la governança, de dir representants de la gent que hi viuen. Mm-hmm. Pagesos, ramaders, forestals, hotelers, jo què sé, escola rural...
Sí, perquè al final...
50% d'ells, 50% vinguts de fora. I aquests, nomenar el director. No nomenar el director des de la capital, que és una persona que abans es deu a la capital i abans els indígenes no hi tenen ascendència, perquè no està nomenat per ells. Els que tenen ascendència són els de fora.
Això sona molt colonial, tot plegat.
Hi ha colonització de la part urbana al món rural. Nosaltres ens sentim colonitzats i desertitzats, perquè falten oportunitats, perquè no se'ns escolta, no es fan les coses. O sigui, quan tu fas una planificació del país rural, no escoltes la gent que en fan gestió, com vols endevinar-ho? Perquè tu no saps el que es fa allà. O tenir vas a viure 2 anys, o no ho sabràs. Jo no sé com és una fàbrica, si no entro dintre de la fàbrica i la veig i me l'estudio i parlo amb els treballadors i amb els seus directius i amb els directius intermitjos que hi hagin. No? Això és el mateix. Si tu vols conèixer el bosc, com es funciona el bosc, com... vés a parlar amb els seus gestors i amb els treballadors, els que tallen, els que arrosseguen, els camioners, les indústries, els fusters, els que estan a la finestra, parla amb ells. I llavors tu fes la planificació conjunta i compta amb ells sempre més per la governança. El parc del Montseny, finalment, tindrà 6 representants de la propietat. Era com un pecat. Encara avui, a la famosa Agència de la Natura que va aixecar el món rural amb armes, que encara no està constituïda, encara hi ha gent que diuen que no volen que la propietat estigui representada als òrgans de direcció de l'Agència de la Natura, però la propietat també són ajuntaments, eh? No només propietaris privats. No ho volen. Per què no volen els gestors, els òrgans de govern que han de decidir en què es gasten els diners, en què es fan les coses, les polítiques que es faran des de l'Agència de la Natura. Per la biodiversitat, perquè nosaltres també l'estimem. I m'encanta veure la biodiversitat, la meva propietat, parlant del que he parlat al principi, rica en biodiversitat, que hi hagi llúdrigues, que n'hi ha, cabirols, que hi hagi amb el seu nivell, els cabirols i els senglars amb el seu nivell, perquè hi siguin, tot el que hi ha, no? A mi també m'agrada això, o sigui, ho veig jo, o sigui, jo ho disfruto més que ningú, que hi vaig constantment.
Però llavors com ho podem solucionar, això? Perquè nosaltres en aquest programa n'hem portat pescadors, hem portat gent que fa formats, hem portat ramaders, hem portat de tot. Tenim, gràcies a Déu, gent que ens segueix amb un número considerable, però aquí estem. Aquí estem.
Sí, aquest és un programa que dona servei... Aquest novembre farà 10 anys i els temes aquest és un programa, són recurrents.
És un programa bàsicament rural, si estem d'acord, bàsicament rural. I de vegades, quan acabem, el Francis i jo ens mirem amb una perplexitat de veure com hi ha una dissociació entre l'administració, que hem tingut també tots els consellers i les conselleres, les hem passat per aquí. Per què hi ha... Tu que has estat a l'administració, per què aquí... És que no interessa que el món rural estigui representat als òrgans de govern?
Els que hi són ara no ho volen, claríssimament. Però no ho volen els seus gestors. O sigui, jo diria, els que formen els òrgans de govern dels espais protegits o de l'administració forestal, ramadera, agrícola, no volen l'administrat. Es parla molt de gestió pública privada, que està de moda, que és el que hem d'implantar, però no és veritat. El centre forestal és l'únic exemple que hi ha a Catalunya i és d'èxit. I encara hi ha gent que no el voldrien. I té més de 25 anys. I encara hi ha gent de l'administració i de fora i de la política que encara no voldrien perquè els hi fa nosa, perquè, esclar, nosaltres endevinem el que s'ha de fer.
El Josep Maria Vila de Badal, si té una cosa...
És que és clar.
Però és que és clar.
També sé que...
M'ha portat molts problemes.
Sí. Però... És amo dels seus silencis, bàsicament. És amo dels seus silencis, perquè no diu tot el que ens agradaria que digués, però i que segurament coincidiríem en aquesta taula, no sé fora d'aquesta taula. Però, en tot cas, és un problema de país. Estem parlant d'un problema de país.
Clar, perquè Catalunya... Amb la diversitat de boscos que té, amb la riquesa, etcètera, podria ser un país punter d'una manera bestial.
I tant,
totalment.
Però fixa't bé, Francesc, nosaltres estem explotant només el 20% de la producció de fusta del país. És molt poc, això.
Importem fusta.
I importem un 80% de la fusta.
És que és molt fort.
I no hi ha manera d'entendre-ho, això, no? Perquè hi ha gent que ho volen així. Hi ha gent que ho volen així. Però, bueno, jo crec que això ens hem de començar a explicar-ho i vosaltres ho feu molt bé a tothom, la gent que canvi la seva mentalitat.
Josep Maria, quan se'ns parla de bioeconomia i que diuen que és el futur i bueno, tenim un català...
És el passat, la bioeconomia, el que faig jo tot, sempre.
Clar,
des de que vaig néixer.
Per això et deia.
Tenim vaques, crien, panem els vedells i això és bioeconomia. Perquè menys enerva i prou.
Que és que hi ha gent que ha replegat els retrovisors i només... condueix la nau mirant cap endavant, no mai miren cap endarrere.
No hi ha manera. Hi ha manera. Jo explico que no menjo, jo ja menjo molt, constantment menjo herba, soc vegetarià perquè menjo molts bistecs, i els bistecs és una transformació de l'herba, no?
M'agrada molt. Estem d'acord.
I per tant, això és bioeconomia, però és que la fusta és bioeconomia, però tota l'energia de la fusta és bioeconomia.
El món, en aquest procés frenètic de globalització i que la pandèmia ens ha demostrat...
Aquí.
Que, escolta, tingues el ja ho diré...
Targeta groga ha sigut la pandèmia.
Sí, clar.
L'arbre ja té la butxaca. Clar, ja té la mala butxaca.
I compte, clar, la guerra d'Ucraïna, si tenim una mica de sort i tot plegat...
Falta perillosa la guerra d'Ucraïna. El penal encara no l'han pitat.
Clar, però ens està dient, escolta'm, no, és que hi ha gent a Catalunya que fa moltes coses des del territori, pel territori i dins del territori i que funcionen i que les podem tirar endavant i, en canvi, hi ha qui tot ho basa en l'exterior i quan trontolla una mica el planeta perquè probablement pel canvi climàtic i per d'altres elements el planeta pot trontollar en el futur molt més, doncs, escolta, si no tenim aquest backup, si no tenim aquest graner, si no tenim aquest raconet...
Qui ens ensenyarà a munyir? Qui ens ensenyarà com és el calendari de l'hort? Qui ens ensenyarà com es fa un jersei amb llana? Qui ens ensenyarà com es fa un esclop? Qui ens ensenyarà...
Home, jo quan vaig a una botiga i em diuen que aquella verdura, aquella fruita, que allò és ecològic, i per tant entenc que hi ha hagut el mínim de fertilitzants, etc, etc, i la meva imatge se'n va cap al Mar Menor, o se'n va cap a El Ejido, o se'n va cap a Huelva, etc. Bueno, i altres llocs que se n'hi podria anar. I dic, escolta, però si això ho podríem fer a casa, endreçadament, la comunió amb el bosc... Sí.
Al Maresme teníem uns maduixots boníssims, no sé si ho recordeu.
Sí,
jo vaig,
clar.
Quan, als anys 80, jo soc enginyer tècnic agrícola, vaig començar a treballar en una empresa de fitosanitaris i vaig anar a provar un producte que treballava contra la podridura, contra la botritis del fresor, i totes aquelles muntanyes eren vermelles de fresons, era preciós, del Maresme. No n'hi ha ninguna, estan totes a Huelva.
Sí.
Bueno, doncs esclar, encara a Huelva es mira. Encara no crec que ens diguin que no ens en vendran, però si fossin més lluny, un dia ens poden dir que no podem menjar fresons perquè els volen ells primer, no?
Clar.
Ens ha demostrat la pandèmia i la crisi d'Ucraïna i el que va vinguent, que nosaltres no tenim de res. És que no tenim de res. Fusta sí que en tenim. Però no tenim treballadors per treure-la. Per si ara resulta que ens hem d'escalfar amb fusta, amb llenya, perquè ens tallen el gas, i no tenim gas, què tenim aquí? Llenya. El nostre país, abans del butano, s'havia escalfat amb llenya.
Sempre.
Sempre, tothom. I on està la gent per tallar-la? I la gent per treure-la del bosc? I per portar-la a la serradora? I per estallar-la? On està? No hi ha gent. Hem destrossat, hem desfet tot el teixit del sector forestal, del sector agrari, de producció. Hem desfet moltes coses. I hem de ser conscients. No tenim de res. Si hi ha una crisi més forta, no tenim de res, no som res. I ho tenim aquí, però no ho tenim, no ho podem utilitzar. Tenim camps en guret que no es poden sembrar cereals, prohibit per la Comunitat Europea. Tenim quantitat de coses contradictòries que ja ens ho porten de fora.
Brussel·les, Brussel·les a nivell de Catalunya de vegades pot ser contradictori. El Mediterrani és una cosa estranya, és una anomalia del sud.
Sí.
La PAC no pensa en el Mediterrani.
No, i ara estan fent una nova PAC i em deien avui com que he anat amb la gent del PEF, he anat a per allò, amb els Múria, per això de la mel que he dit abans, em deien que la nova PAC doncs, redueix la part dels boscos doncs, de 43 milions a 30. A Catalunya, però si hauria d'anar a 90 milions, no 43 milions a la PAC. I per què sí? Perquè no sé per què. I, bueno, però esclar, sí, no ho sé. No, jo no sé qui serà d'ocupar d'això, no? Però anem al revés. Si estem veient que hi ha... I tothom va dient coses, però la inèrcia en casa l'anterior és la inèrcia que ens sobren arbres, és que ens falten arbres, que no hem de tallar, que no hem de conruar, que els pesticides són dolents. Mireu, l'agricultura ecològica és molt necessària, però l'hem de protegir de veritat en consum i pagant el que val, que no ho paguem.
Clar.
No paguem el que val, perquè és molts més diners l'agricultura ecològica del que ens pensem. Però l'altra és necessària per alimentar la població. Les granges industrials, la ramaderia industrial és el 98% de la nostra alimentació. Si les eliminem, amb un 2% qui menjarà? Que són les meves vaques, que són fantàstiques. Però és un 2%.
No, el...
Clar. Diu, escolti, ho sabem tot això? Com podem estar tot
des del
dia...
món rural, que tu coneixes perfectament, des del país rural, hi ha una certa resignació davant d'aquesta realitat?
No.
O esteu gestionant... Com pot ser la revolta?
Nosaltres, a País Rural, va ser la revolta, el van fer l'Agència de la Natura, famosa, sense d'esquenes al país, com sempre, i nosaltres no se'ns va escoltar, volíem participar del projecte, no va ser possible, es va aprovar. Passi el que passi, ara no es pot tirar endavant, s'ha de fer el reglament, ens van dir que hi participaríem, i això per aquí va néixer el País Rural. El País Rural vol ser el lobby, més que un partit polític, perquè el partit no serveixen per gran cosa, com sabeu vosaltres, els partits polítics, més per fastidiar. Doncs, doncs el País Rural vol ser un lobby constant, transversal, del País Rural, que aconsegueixi l'estatut que parlen els d'eines de repoblament, l'estatut del municipi o del País Rural, que asseguri els mínims necessaris per recrear el país, per recuperar tot el que havíem fet, el que fèiem bé, i per modernitzar-se també en aquest sentit, i posar el nostre país al davant de l'autoabasteixement de tot, el màxim possible. Si no, estem perduts. Nosaltres hem de tornar a cuidar el nostre país, hem de tornar a equilibrar-lo i hem de pactar-ho, però hem de pactar-ho amb nosaltres. I hem de participar amb el lobby de la governança d'aquest país rere país o país rural. Hi ha molts temes importantíssims capdals, però penseu que, és clar que avui dia tenim... La Catalunya Vella està feta de masies. vale? No estan habitades, les masies. No estan habitades per pagesos. Mm-hmm. Les que estan dretes, algunes tenen un pagès, però molt poquetes. Les altres són... O són a residència?
Són, són les fotografies de la noia aquesta que caça masies,
sí,
no?
Sí, exactament, la caçadora masies, sí.
Però és que si mireu el catàleg de masies que s'ha fet a Catalunya, no permet. La majoria no permet restaurar-les, ni recuperar-les.
No.
Ni permet que hi hagi habitatge. Si tu no pots fer una gran masia, posar tres vivendes o quatre perquè pugui treure més bon rendiment i que sigui més viable.
Això, això és
una casa de 2.000 metres, què en fas?
Això és una anomalia.
Bueno, però això encara hi és avui. Això, sí. Ja hi ha persones que ja sembla que ho estan entenent i intentaran canviar-ho, però hi ha gent que no ho volen. Hi ha resistència. La nostra administració porta una línia des de fa molt temps i li hem de canviar. Això serà molt difícil. Ens hi heu d'ajudar. Perquè serà molt difícil.
José Luis, ens queden 5 minutets, menys, de fet, de 5 minutets, i hi ha un tema que a mi m'agradaria concretar. Bé, són aquests certificats, el PEF, sí. Per exemple, d'altres. Estem plens d'anomalies en aquest sentit, de gent que s'inventa... pictos, que s'inventa...
No és el cas del PEF.
I que no és el cas del PEF.
Acaba de declarar la fusta de Rússia fusta de guerra, no sé si ho saps.
Sí, el primer, sí. Que tenim el president del món és Eduardo Rojas, que és un enginyer de...
Sí.
Tu el coneixes, l'Eduardo.
Sí,
un enginyer de València, valencià, fantàstic.
Magnífica.
Explica'ns què és PEF i aquests certificats forestals.
El PEF és una organització mundial...
PEF, pels nostres oients, és P-E-F-C.
Sí. És l'organisme promotor de la certificació forestal. ¿Vale? Nosaltres promocionem que certifiquin els boscos. A nivell mundial es van agrupar els productors, els productors privats, els propietaris privats de boscos de tot el món i van crear aquest organisme, que s'ha organitzat després per països i cada país ho fa de la seva manera. ¿Vale? Aquest certificat és un certificat fet per una auditoria externa, com pot ser unes normes USE, unes normes les que vulguis, externa, que certifica que tu a la teva finca fas una gestió que fa el bosc és sostenible, que respectes la seva vida, la seva perdurabilitat amb el temps,
les comunitats locals,
la seva biodiversitat, tot el seu entorn, la naturalesa, tot el que has de fer un bosc.
Vaja, que allò no és d'estraler i tipus... tallem tot el que cal.
No, que tu tens una empresa que t'auditoria, fa una auditoria, fa això, no? Doncs a Espanya es va fer per comunitats i Catalunya teníem el centre de l'autoritat forestal ja creat, que és un organisme mixt, és una de l'administració entre privat i públic, que promou els plans tècnics de gestió i millora forestal, que són aquests documents que us deia abans. Tu has de fer un pla tècnic de gestió, per tant, has de fer una inversió important, perquè val diners, a la teva finca, on te dius la gestió des de 10 anys a 30 que faràs. Això passa pel parc natural, o per la xarxa natura, o per l'administració forestal, per tot el que convingui, tota la gent que tenen que dir alguna cosa allà, s'aprova, i un cop aprovada, tu demanes la certificació. Llavors et donen un sello de certificació, i tens l'auditoria que pagues aquesta certificació, que et diu que aquest bosc és sostenible. Vale? I llavors el certificat PEF diu que aquella fusta que... això hi ha la traçabilitat industrial que t'arriba al mòbil, aquesta fusta és PEF, vol dir que fer tot el procés amb una serradora, amb uns rematants, amb uns treballadors i amb un propietari que fan gestió sostenible.
I això et fa guanyar competitivitat al mercat, en principi
hauria de fer-ho, però val igual la fusta amb PEF que sense PEF encara avui dia, però és igual. Però nosaltres ho fem a gust perquè creiem que estem demostrant a la societat que fem les coses ben fetes, som capaços de fer gestió i portar productes sense fer malbé el medi, perquè els humans necessitem productes naturals, no? I per tant, entre ells la fusta. I la fusta i els productes del bosc, com us deia abans, mel, com pot ser altres productes d'alimentaris, o també, no cal dir, les aromàtiques, tot el tema de bolets...
Paper, teixits, tot.
Tot això. Això és fet.
Fantàstic. Ens hem menjat el temps, estem a 32, 33 minuts. Ho haurem de deixar... Sí,
doncs
sí.
Moltes gràcies.
No, podríem estar...
Sí, jo sí.
No, i farem segones, terceres parts, etcètera.
Se'ns van voler moltes coses.
De tant en tant ja ens visita aquí el Paco Cano.
Hombre, fantàstic.
Que és una d'aquelles persones...
Bon enginyer. Aquest coneix molt bé el Pirineu, el Paco. És un gran savi del Pirineu i de la problemàtica dels boscos del Pirineu, que són... És el nostre graner de fusta de Catalunya.
Insisteixo a remarcar... aquest perfil de resignació que jo crec que...
El que passa és que nosaltres...
Que sou gent de pau, bàsicament.
Sí, nosaltres no farem la guerra, ni farem... Nosaltres ens defensem, Però que, saps què passa? Tu pots parar una fàbrica, però no pots parar la natura. Jo no puc dir, ara, doncs, ara no hi vaig. Ara paro els camions, ara no, perquè no puc fer-ho. Jo tinc d'anar a menjar amb les vaques cada dia, els boscos s'han de cuidar cada dia, els boscos s'han de conduir i has de ser puntual. Si tu, sembla que tens, són 120 anys, eh?, un procés de les fagedes meves, però tinc de ser puntual amb 2-3 anys de temps, perquè si no, se m'escapa. I costa molt reconduir-ho. No és fàcil, no és senzill. No pots abandonar. I, per tant, nosaltres no podem parar. I per això el que nosaltres anem treballant i estem també, tenim un desavantatge molt gran, que estem molt dispersos, estem molt disseminats en el territori. Llavors costa molt agrupar, costa molt fer força, no? Però, bueno, el Consorci Forestal de Catalunya és de tota la vida. El centre, el Pret Forestal, el PEF, la certificació i País Rural, i tota la gent que hi ha a País Rural, posarem ganes per canviar-ho.
Molt bé, moltes gràcies.
Gràcies a
vosaltres.
I
nosaltres ho continuarem explicant a la societat, perquè no...
Que puguem.
Això mateix. Perfecte. Josep Maria Vila de Badal, i ja ho has dit, enginyer forestal.
No, tècnic agrícola.
Tècnic agrícola,
encara, perdona. Encara no existia, a la meva època, això. No
president forestal. De País Rural i amb una trajectòria personal i política... Bé.
De compromís.
Moltes sí. Gràcies.
Gràcies. I l'enhorabona pel passat Dia Mundial dels Boscos.
Ah, gràcies,
cada any
sí.
El celebrem sí. I escolta'm, sí, sí. Cada any estem enganxats. Cada
sí,
any
senyor.
Estem enganxats.
És que el bosc enganxa.
Enganxa.
És preciós.
Gràcies.
A vosaltres.
Gràcies.
Bona tarda.
Adéu.
El concurs.
Doncs anem al concurs. Josep Maria Vila de Badal, a banda dels boscos, va ser conegut per ser l'alcalde de... El premi, si encerteu, un lot de mel alemany, un producte, en aquest cas, del bosc. Un producte que us portarà aquest lot. Mels, xocolates, fruits secs, vinagre, sabó de mel, mel i suc de llimona i una bossa de roba. De la setmana passada, el Meteoambient més Meteotaula. La pregunta deia, Marc, a la seva explotació té més cabres o més ovelles? La resposta era més cabres i atenció perquè aquest premi va cap a Figueres. Gerard Carrions t'emportes el lot que acabem de citar de mel alemany.
Llar a Plus i consum responsable, amb el patrocini de l'Agència Catalana de Residus.
Doncs, José Luis, anem cap allà a Triple Plus i consum responsable. Safates de Porexpan a les peixateries, compostables, això podríem dir és més o menys normal, però en aquest cas en un marc que és el Mediterrani, i ara t'explicaré per què.
Molt interessant, necessari, imprescindible, urgent. Aquí podríem posar una pila de qualificatius d'entrada, no? I sobretot que tenim una tecnologia. Jo fa molts anys, ja fa molts anys que els matins de TV3 em vaig menjar una safata davant de,
sí?
Davant de les càmeres.
I,
és a dir que,
i no vas anar tot seguit al lavabo d'allà.
I vaig anar bé després al lavabo i tot això. Sí? És a dir que no, cap patiment, eh? Això no? Dels materials dels biopolímers... Això fa molt de temps que l'estem tocant, eh?
Està claríssim. Però en Josep Canals, que és secretari general de MedCities... Bona tarda, Josep.
Bona tarda. Bon vespre, com esteu?
Vosaltres, des d'aquí Catalunya, teniu aquesta representació mediterrània i, per tant, els inputs, outputs, però inputs de tot l'entorn mediterrani. Què és MedCities? Fem un titular... I per què aquestes safates de les peixateries? Sembla tot molt ad hoc mediterrani, clar.
Efectivament, MedCities som una xarxa, una associació de 67 ajuntaments de tota la Mediterrània, Àfrica, Orient Mitjà, Europa, per exemple, València, Barcelona, l'àrea metropolitana de Barcelona, Tunis, Palma, Trípoli, del Líban, que treballen plegades. Treballen plegades, s'intercanvien experiències, de vegades en projectes bilaterals entre si, com podem aprendre els uns dels altres, dels errors que s'han après molt, oi, de les experiències, no haver d'inventar la roda cada vegada i estalviar temps i diners. I de vegades amb grans projectes europeus, com és aquest cas, en portem 4 de projectes europeus, un sobre biodiversitat, un sobre mobilitat, un altre sobre economia circular, i aquest que es diu Blufasma, que ha buscat com aterrar en un projecte pilot concret la reducció i l'eliminació, en aquest cas, de safates de Port Expand, i amb un àmbit concret que ens agrada molt perquè treballem en tot l'àmbit mediterrani, però hem tingut la sort de poder-ho fer a casa nostra, no? A Barcelona, amb el Gremi de Peixaters de Catalunya.
Mm-hmm. Clar, quan vas a la peixateria, aquí tens dues opcions. Bé, n'hi ha alguna més. Una, portar el teu tàper, si pot ser de vidre, fantàstic, i aquest tàper de vidre, doncs, escolta'm, és feixuc, etc. Digue-li a una persona que treballa, no em refereixo a un jubilat, una jubilada que potser té més temps, etc. Digue-li a una persona que belluga molt, i diu, no, ara els tàpers, no, bueno, ja ho faré dissabte, perquè, clar, els dies de cada dia vaig de bòlit. L'altre és presentar-te allà davant de la peixateria, i si la peixateria té una mica de consciència, ja hi ha solucions i comença a haver solucions. Però en la majoria de casos, escolta, bosses embolcalls. Per tant, bé, és un generador nat de safates. 67 ajuntaments, que no deu ser fàcil, al final, trobar una solució per la inèrcia, però que, en canvi, deia el José Luis, tecnològicament això és més vell gairebé que els dinosaures.
Sí, sí, el material compostable el coneixem de fa temps, tots aquests polímers. El que cal és implicar els actors, jo crec, i una mica Medicitis el que fa és això, no? Fer de plataforma de trobada entre les autoritats locals, els ajuntaments, que volen fer coses amb els seus sectors també privats i els consumidors. En aquest cas, a Catalunya, amb el Gremi de Peixaters de Catalunya, que cal felicitar-los, de seguida van agafar el repte i s'hi van voler posar, i aquesta prova pilot per dir com els minoristes els podem ajudar amb aquesta prova pilot de donar una sèrie d'envasos compostables diferents, safates de cartró, paper de cartró, safates de midó, etcètera, etcètera, quines percebeu millor, tant vosaltres, els venedors, també com els consumidors, no? Hi ha hagut un resultat que, al final, bé, doncs, ha estat com trencar el gel, i el Gremi de Peixaters està valorant la possibilitat d'assessorar els seus associats, en com ajudar-los, assessorar-los, en com ho poden fer, potser aconseguir preus de grup, diguéssim així, com a Falàcius Català de Municipis en altres àmbits,
per exemple.
I ajudar, doncs, que els seus... Podem fer-ho com a consumidor. Jo sóc convençut de com els consumidors podem canviar les tendències. Però, clar, si també els venedors els posem mitjans i els ajudem, i més si estan associats, doncs a bodes em convides, oi?
L'urgència en el cas de la Mediterrània és que la situació ambiental del nostre mar és complexa, no és un mal mort. Jo sempre surto en defensa del Mediterrani. Crec que és un dels mars amb més biodiversitat del món, el que té aquesta peculiaritat, que té un canal de desaigua que és ridícul i que, per tant, l'hem de cuidar. Hem de cuidar nosaltres, els habitants que vivim a les grans ciutats. Fa molts anys, la Generalitat de Catalunya, des del Centre d'Empresa i el Medi Ambient, va muntar el RACCIPI, que era una entitat que vetllava per la producció neta a les ciutats del Mediterrani. Jo vaig tenir l'orgull i l'honor de col·laborar amb el Víctor i amb l'Iñaki i amb la Meritxell. I era interessant veure la desincronia que hi havia entre els diferents països que estem compartint aquest
litoral. Tres continents.
I com les cultures i fins i tot les maneres de fer que estan instal·lades a cadascun dels països doncs fan molt difícil implantar aquest tipus de cultures de la sostenibilitat, del consum responsable, de la producció neta. És un repte per vosaltres, imagino, que no és gens fàcil.
És molt gran, però s'assemblen molt més els ajuntaments i les ciutats entre si que els estats entre si.
Home, ja ho crec.
I quan treballes, treballes amb ells i de prop, te n'adones que sí, reconeixen tenim menys mitjans, però treballant plegats ens en sortim millor. És molt difícil que hi pugui haver un conveni entre l'estat espanyol, potser, i l'estat de Tunísia, en com millorar la gestió de residus. Però quan l'àrea metropolitana de Barcelona i l'Ajuntament de Tunis, a través de Medcitis, es troben per dir com podem ajudar a fer un pla de gestió de residus per a la ciutat de Tunis, amb l'experiència acumulada de l'àrea metropolitana de Barcelona, això t'està indicant que hi ha una voluntat a Tunis de transformar les coses, per exemple, i hi ha un lloc on aprendre amb tots els errors, d'assaig i error que hi ha hagut aquí durant 40 anys, amb tots els ecoparcs, etcètera, etcètera.
Al
no?
final arribem a una conclusió, que és que d'aquí 30, 40, 50 anys, l'organització del planeta, en molts sentits, començant per la política convencional i acabant per d'això, ha de ser molt diferent, perquè has expressat un grinyolar, no? Un grinyolar de, escolta, és que a nivell estatal, etcètera, però al final els actors...
Jo sempre he dit que tenen més en comú un ciutadà de Marsella un de Palma i un de Barcelona, que un ciutadà de València amb un de A Corunya.
Sí, sí, sí.
Tot i compartir, sí, sí, sí.
I de Brussel·les, sí, sí, evidentment.
Està compartit estat.
Aquest mar que ens envolta fa de cordó umbilical, fa de, que no només hem compartit cultura, història i llengües i comerç, sinó que hem compartit sobretot qualitat de vida.
I el factor climàtic. El factor climàtic jo crec que genera una manera de ser, una manera de viure la vida, una manera de consumir, de fer coses, no? De viure, i per tant,
és
les ganes de treballar plegats.
No? La feina de MedCities, jo ja fa temps que dic que aquest és un dels reptes que tenim, a part dels reptes de les regions i del mar, de germanar i de sumar voluntats entre totes aquestes ciutats, que quan seuen se n'adonen que tenen reptes comuns. Aquest de les safates ho és claríssim.
Bé, i que al final geogràficament som germans.
Sí, sí, sí.
Evidentment. Som germans.
Evidentment.
I per tant som una entitat molt clara.
Evidentment.
Amb grans diferències, però que hem de treballar plegats en aquest sentit. 67 ajuntaments.
67 ajuntaments i algunes àrees metropolitanes, sí. Com l'AMB, per exemple.
Perfecte.
Hi ha moltes ganes de treballar plegats. Si ho veiéssiu, realment és una passió, amb totes les dificultats que tenen, la passió que tenen per treballar plegats i per dir, traslladem-nos. No? A vegades nosaltres els podem potser ensenyar coses de tecnologia i d'experiències, però els processos de vegades també, encara que semblin contradictoris, democràtics, de participació, potser nosaltres hem d'aprendre d'ells. De com la ciutadania també s'empodera allà, no?
Josep Canals és secretari general de MedCities. Un plaer.
Igualment.
Jo crec que hem d'anar-nos trobant perquè aquest...
Hi ha reptes compartits, sí. Objectius i esperances.
Si voleu. Sí. Tenim moltes coses per explicar-vos si voleu.
Molt bé.
Perfecte.
I tant.
Josep, un plaer.
Igualment, moltes gràcies.
I l'enhorabona per la feina.
Moltes
bona
gràcies.
Tarda.
Bona tarda, que vagi bé.
El concurs.
Si les substituïm, les noves safates compostables anirien al contenidor groc o al contenidor marró? El premi al lot de productes Pastoret amb iogurts ecològics de Nabius, plàtan, coco i mango, iogurt grec, crema catalana, kefir i postre vegetal amb ametlla, a més de préssec i maracujà. I de la setmana passada, el Meteo Escapades. Quantes edicions de la fira es van suspendre per la Covid? La resposta era dues. Atenció, Joan Vidiella, Vinyols i els Arcs. Tu i la persona que tris, aneu cap a sopar per a dues persones, el que et deia, en aquest cas el restaurant de Platja d'Aro, Aradi, per gaudir-ne en temporada baixa i els dies que cal concretar, això sí, amb la direcció del restaurant. Això és gentilesa d'Aromar Hotels i Restaurants.
Green Mobilitat, amb el patrocini de Port de Barcelona.
Bé, no anirem en vaixell, però sí que anirem conduint...
En sentit comú.
En sentit comú.
Són
i
temps de
vehicle.
Sentit comú i de sensatesa per tot.
Però hi ha gent que se l'ha begut, eh?
Bé, és igual. En tot cas, aquesta gent ja ho tornarà
no,
a trobar.
No, però no em refereixo al Putin i companyia, eh?
No.
Em refereixo aquí dins de casa, eh?
Sí.
Veient
sí,
el que segons... boca els residus segons
sí,
on,
sí,
el que
sí.
Se li enfum...
Sembla que no estiguin sapiguent llegir el que està passant al món, no?
Enquesta del CEO de si vostè coneix el telèfon 112. Entre 40% de la gent el coneix.
40%.
El 60 no.
És terrible. No. Vivim uns moments de perplexitat per tots els que ens dediquem a intentar promoure això amb més èxit i sobretot sense cap ínfula i sense cap pretensió. El sentit comú i la moderació, que ho venim fent de sempre, però que el temps, malauradament, perquè no ho voldríem i ni no ho desitjaríem, ens està donant la raó. En el cas del tema que et porto, més que mai, mira, molt abans que parlar del cotxe elèctric, molt abans que parlar del cotxe d'hidrogen, molt abans de parlar del cotxe d'aire, d'aquell del Guineret. Te'n recordes aquell enginyer que va inventar el cotxe d'aire comprimit? Molt abans que tot això. Anem a parlar del conductor, perquè no en parlem gaire bé del conductor. Sempre parlem del cotxe. I el protagonista de la mobilitat és el conductor. Un cotxe estrictament parat al carrer no contamina, no fa res. Un cotxe, pobret meu, està allà, és un obstacle, en tot cas. Però en el moment que un conductor posem i premem un botó o li donem a la connexió del motor, a partir d'aquí és quan comencen les maneres i les no maneres de ser un problema o de ser un virtuós. Hi ha una manera, i això hi ha una cosa que n'hem parlat moltes vegades al programa, però que avui m'agradaria enfatitzar, que és això de la conducció ecològica. De no passar de 2.000-2.500 revolucions, d'anar sempre en la marxa més llarga, això que diem conducció de representant, de que passar de 100 km per hora...
En deien de taxista, a la meva època.
De taxista, és igual, en tot cas. O de viatjant, sí. D'anar estirant el dipòsit. Aquesta gent que anava estirant el dipòsit...
Aquesta és la frase...
S'havien de rascar la butxaca. De no passar dels 100 km per hora, no perquè ho digui la DGT...
Ha baixat la velocitat, jo crec, a les autopistes,
Estem d'acord, estem d'acord.
Nota
bueno, és que jo crec que estem
veus
notant.
Per la butxaca,
Ho estem notant.
Per la butxaca.
És que, en termes generals, si fem un llistat de totes aquestes coses que tothom sap i que ara molts oients del programa diran una altra vegada estan aquests parlant de la conducció ecològica, que passats que sou, és que és una reducció del consum del 40%. Ja sigui elèctric o de benzina, m'és igual. I tu has estat conduint i condueixes cotxe elèctric i saps que aquí encara més la conducció sensata i la conducció prudent i la conducció segura...
Escolta'm, quan veus... ara em referiré a un sector, I el taxista. Quan veus un professional del volant, volant, que el següent semàfor està vermell i sense passatger, per tant, se suposa que sense pressa, arrenca del semàfor i el següent semàfor està vermell. I a lo millor porta un híbrid, perquè li han dit que gasta poquet, etc, que és molt habitual, i pum!
No pots explicar castanya, aquest comportament?
Castanya, per parar-se allà davant, gastar pastilles de fre a fons, manteniment del cotxe i a sobre cop de benzina.
Sí.
Bé, no ho sé.
En el
no
cas
sé.
De l'híbrid o de l'elèctric, pastilles de fre no, però de tota la resta sí que en gasta i que fa un abús de la motorització. Clar. Però sí que és cert que aquest, jo vull pensar que aquest comportament al volant està anant cada vegada a menys. És més de tapuerca que no del segle XX, del segle XXII,
com estem a l'esport. Sí, no, és veritat, jo crec que sí. És a dir, el meu record d'una determinada època a l'actualitat ha canviat bastant.
La gent que fes una roda dels semàfors per fer el... Bé, en el moment en què ens ha vingut aquesta crisi donada per la pujada, qui ens havia de dir, a tu i a mi, que la benzina estaria a 2 euros?
O sigui, a ningú.
Bé, doncs això el que està fent és, ja sé que fa de mal dir, però és un efecte civilitzatori. De fet, els experts en canvi climàtic parlen d'una crisi civilitzatòria, perquè el que farà serà modelar alguns hàbits que teníem, que eren absolutament ja no insostenibles, sinó directament irresponsables, que els deixem de tenir. La circulació més enllà de la motorització, és a dir, el conductor abans que el vehicle, està cridada a canviar de manera dràstica i radical. Per avançar cap a una mobilitat més sostenible i segura, hem de fer un canvi cultural més que tecnològic. I aquest canvi s'està donant perquè, com tu assenyales, jo també ho estic veient. Que més enllà dels radars aquests de tram, que t'obliguen a anar a 80 i que descobreixes que anant a 80, de passar de 80 a passar a 120, gairebé no arriba a un minut allà on havies d'arribar.
Minut i mig...
I en canvi, veus que el cotxe va tranquil, va segur, que el consum es redueix notablement, que la barra de consum d'eco se't queda entre 3, 4, que dius, caram, això és un luxe. I no fas malbé la qualitat de l'aire que respirem tots, i no fas contaminació acústica, i no poses en perill la teva seguretat i la dels altres. A què estàvem esperant per posar en marxa totes aquestes pautes de la conducció ecològica? Que no se t'oblidi, que no se'ls oblidi a la gent que ens està sentint. Tot això que en venim parlant des de fa tant de temps, circular 2.000 revolucions com a màxim, circular per sota del límit de velocitat i molt per sota, circular d'una manera relaxada al llegar a les marxes, 40% d'estalvi.
És a dir, senyors, abans de lluitar i de dir per què ens pugen la benzina, pensin les possibilitats que tenim, perquè aquesta benzina continuarà pujant, malauradament. Ara farem un efecte mirall, això sempre passa i tornarà a caure, però tornarà a pujar. Apostem per la sensatesa i el sentit comú al volant, sisplau.
Apostem-hi.
Vinga.
Vinga.
El concurs.
Fins a quin tant per cent de benzina ens podem estalviar amb una conducció ecològica? Respostes a meteomauri@catradio.cat. Una ampolla de cava rosat trepat, gentilesa d'Agustí Torelló i Mata, és el premi. De la setmana passada, Meteotemps, l'Observatori Fabra és privat o és públic? Doncs és privat. La resposta correcta s'emporta un cava rosat trepat, una ampolla, gentilesa d'Agustí Torelló i Mata, i aquesta ampolla és per la Sònia Morell de Balaguer. Cap a on anem?
Mira, anem a parlar d'un sector del que a mi m'agrada molt especialment parlar, que és el sector del llibre, sobretot perquè m'és molt proper.
I això és medi ambient?
Això és medi ambient, empresa i comerç. Green.
Empresa
i comerç, evidentment.
Ah, em pensava que això era el programa cultural de la Maria Pau Gené.
No, i ara, no. ara
m'ho faré venir.
A veure,
per on em portes?
Ara m'ho faré venir. Potser dius, aquest vol parlar del seu llibre, que també. Però no,
bé,
vull parlar de l'augment de preus. I tant.
Sí, perquè n'has fet uns quants.
Uns quants. I espera, hem parlat de l'augment de preus del paper. Vull parlar de l'augment de preus del paper i de l'energia que estan portant al sector del llibre a una situació límit. I quan dic límit és que ja no poden més. Fixa't. El preu. S'està parlant molt del preu, evidentment, del preu del gas, del preu del petroli, del preu de l'encariment, de tot plegat. I ara vens tu a parlar del llibre,
amb tot el
que estem patint.
És que jo ho defenso, perquè veig el tema dels transportistes. Bé, és just, evidentment, però clar, penses, els pescadors, els de les granges, els de les fàbriques, els de no sé quines botigues, els que tenen neveres...
Doncs independentment del preu del paper, que ja fa molt de temps que s'està disparant, i per culpa de què, ara quedaràs acollonit amb això que t'explicaré, saps per què s'està encarint el preu del paper? No pas perquè s'espoliguin cada vegada més llibres, ni més diaris, ans al contrari. Per la compra per internet, per l'e-commerce, per Amazon, bàsicament. Com reps tu aquests productes?
Els cartrons dels embolcalls.
I d'on creus tu que venen aquests cartrons? Efectivament, no donem a l'abast amb el reciclatge. És per això que quan jo parlo de reciclatge, si m'haig de posar de genolls, em posaré per demanar, sobretot, evidentment que és important reciclar el vidre, evidentment que és important reciclar les llaunes d'alumini i la matèria orgànica, evidentment. Però el paper i el cartró, és que se'ns hauria de trencar el cor cada vegada que veiem algú que llença paper o cartró al contenidor del rebuig.
Ui, aquí podem estar mitja hora...
No podem, no donarem a l'abast. I aquest, però ara, afegit a l'augment del preu del paper, donada aquesta circumstància de que tot ve encartronat, l'energia representa el 30% del sector de la fabricació de paper, l'energia. Els costos de la polpa de premsa, sumats amb els costos de l'increment de l'energia, han fet que els llibreters estiguin pagant gairebé més d'un 50% del que pagaven, compte, fa un any, no fa dos. En un any, un 50% de pujada en la teva matèria prima. Això, les grans editorials que han tingut visió o tenen departaments logístics que poden preveure aquest increment i han fet a cop i han emmagatzemat reserves, com si diguéssim, com l'Esquirol, que quan veu que ve aquella nevada tan brutal comença a guardar pinyes com si estigués boig, no? Doncs en aquest cas ja ho han fet les grans editorials, però i les editorials petites, que et diré que són les que estan posant al mercat títols més interessants i amb més, de vegades amb més reflexió. No dic que les grans no ho facin, que també, i jo publico amb una de molt gran. Però vull demanar l'atenció de la gent cap al sector del llibre. I per què? Perquè quan veiem un camió que està transportant llibres, no està transportant productes, està transportant coneixement, està transportant saviesa,
I
està,
que és...
està transportant humanitat.
Humanitat, ara ho has dit. És és el que ens distingeix dels animals, diríem...
El que ens ha fet humans, segons en diuen l'Eudald Carbonell, l'Arsuaga i el Bermúdez de Castro.
El que ens ha fet humans. Aquesta és la millor definició, perquè allò de distingir-nos dels animals és perillós.
No,
és perillós perquè les bufetades que hem tingut els últims mesos i anys ens fan recordar que som uns animals molt fràgils.
Perillosos entre nosaltres.
Perillosos i fràgils.
Efectivament. Sí. Però el que ens ha fet humans ha sigut adquirir i compartir coneixement. I això, bàsicament, s'ha fet a través dels llibres, a part de la memòria oral d'abans dels llibres. Però vull dir que, i això no estic parlant de tots els que acabem rebent de retruc, com els correctors, el personal especialitzat, la gent que hi treballa als editors, a les editorials, evidentment els autors. Jo crec que això és una mala notícia per tota la societat en general, l'encariment, perquè no, hi haurà un moment que no podran suportar més les editorials. És que és impossible que puguin suportar. I quan arribem a les nostres llibreries, perquè jo sóc un comprador de llibreria, i em moriré defensant, i no tinc res en contra de la compra per Amazon i les compres online, però el llibreter, aquell que dius, que quan entres a comprar un títol del que sigui, dius, escolta'm, saps qui ha tret un llibre? Aquell que t'agrada tant, fixa't el que ha tret. Ai, sí que bo.
T'acompanya. És com el que t'està venent...
El vi.
Ah, anàvem aquí, els dos, ens hem llegit.
Doncs en aquest cas és el mateix. I jo penso molt en aquesta gent. En aquest sector del llibre hi ha gent molt interessant. En el sector de la cultura en general. Però en el sector del llibre...
Jo he conegut gent
que m'han aportat moltíssim i que m'han fet infinitament més culte del que no hagués estat si no els hagués conegut. Llavors, jo volia retre homenatge a això i posar el focus en el problema que té el sector del llibre, sobretot perquè estem en un país que és capdavanter en aquest sector i que som uns pioners i que som uns grans protagonistes del món cultural en general, a nivell mundial, i del món editorial, sense cap mena de dubte.
Sí, continent
Llavors,
americà...
Anem en compte amb el sector del llibre i no patim per aquí perquè sortiríem malparats tots. Vinga.
Clar i català.
Vinga.
El concurs.
Anem al concurs. Quin és un dels sectors més afectats per la pujada de preus del paper? Doncs les respostes a meteomauri@catradio.cat. Lot de 5 paquets de càpsules compostables de cafè novell residu zero o bé 5 paquets de quart de quilo de cafè amb gra o 5 paquets de quart de quilo de cafè molt. Una de les tres opcions és la que es pot emportar el guanyador, la guanyadora. I de la setmana passada, el Meteo Terra. On s'ha gestat aquest llibre que comentàvem? Doncs a la Garrotxa, concretament al Trull. La guanyadora, Montse Pujantell, de Sant Llorenç de Morunys. T'emportes un dels tres lots, el que vulguis, el que triïs. O bé cafè amb gra, o bé cafè molt, sempre paquets de quart de quilo, 5 concretament, o bé, la tercera opció, 5 paquets de càpsules compostables de cafè novell residu zero.
Quin temps farà?
Anem a quin temps farà amb un cap de setmana que l'hem de dividir en dues parts. Una, dissabte de núvols i pluja a moltes comarques. Segona part, diumenge de sol a moltes comarques. Aquest seria el balanç amb una temperatura estable dissabte, més aviat aquest ambient que tendeix a fred, però amb un diumenge en què la major insolació recuperarà clarament el termòmetre. Per tant, cap de setmana amb dues cares de la moneda. Pel que fa a les previsions particulars, una pila. Dissabte, Isabel Bosch, Palamós, Meteo Castell, Vell i el Vilar. Dissabte al matí a Sant Vicenç de Castellet, Carme Romero, si plourà, Terrassa, a Ripollet, l'Alberto Casanoves, la Mònica Ferreres a Tarragona. Diu que van esquiar el Jordi Duart, cap de setmana a la Molina. Diu que porten tot un mes sense veure el sol, el Jaume Sacall dissabte a Vallter, com estarà la neu, o la Maite López, cap de setmana d'esquí a Andorra, concretament ens diu a Palarinsal. Bé, dissabte, en tots els casos, cel tapat i pluja dèbil. A Tarragona, en alguns moments, pel que fa a la previsió de Tarragona, podria ser moderada, amb una mica més d'entitat. I pel que fa a la Molina, el cap de setmana tindríem sol diumenge, però núvols dissabte. Difícilment neu, o en tot cas dèbil, i el dissabte a Vallter ens diu el Jaume Sacall com estarà la neu. Doncs possiblement un punt humida, i amb un cel més aviat gris. Si neva, que ho pot fer, seria dèbil. I la Maite López, aquest esquí a Andorra, Palarinsal, doncs en principi amb sol diumenge, però més núvols de cara a dissabte, amb un cel tapat. El cap de setmana en general, el Jordi, zona d'Arbúcies i Santa Coloma de Farners, Ramon Rosell, Llívia, o la Mari Dolcet de Poboleda. Pregunta pel temps de Poboleda. Bé, dissabte a tot arreu, cel ennuvolat, a Poboleda pluja moderada, dèbil a Llívia o Arbúcies i Santa Coloma de Farners, i si fem referència diumenge, en tots els casos domini del sol, si ve a Poboleda amb alguns intervals de núvols.
El concurs.
Durant la llevantada, els vents dominants han estat de xaloc, de llevant o de gregal? La resposta és fàcil si heu anat seguint les previsions d'aquests dies. Una ampolla d'oli d'oliva verge extra gran copaig de quart de litre, arbequina del Priorat, gentilesa de Prior Day. Concurs de la setmana passada, els pronòstics a llarg termini, aquesta és la pregunta, a llarg termini de febrer de cara al març, indicaven molta pluja o poca pluja? La resposta era poca pluja. Tenim guanyadora, és de Manresa, s'emporta una ampolla d'oli d'oliva verge extra gran copaix de quart de litre del Priorat i gentilesa de Prior Day, la guanyadora Marta Cabello.
Concurs de les millors fotos de fenòmens meteorològics amb Espai Cel de Termes Victòria.
Finalista de la setmana, el Pep Mollaví, pista d'atletisme de Sant Celoni amb núvols lenticulars. Dona la sensació que la pista d'atletisme està a punt de baixar un parell d'ovnis amb aquests núvols en forma de lent de llentia. Foto del dia de Sant Josep. El pròxim programa, un Meteotaula amb l'enòleg Albert Barceló, que ens explicarà detalls del vi Cop de Vent. A més, una entrevista amb l'autor del llibre Banys de Bosc, del Josep Gordi, i parlarem de les hores de sol a Catalunya, perquè en 50 anys Catalunya ha guanyat una hora més de sol al dia per la disminució de pertorbacions, de núvols. Tot això i més en el darrer programa del mes de març. Serà molt, molt, molt a punt d'entrar a l'abril. catradio.cat, meteomauri@catradio.cat, Facebook 28.375 seguidors i el Twitter passant dels 63.600 seguidors. José María Campillo, Néstor Gómez, Núria Ventura i Francesc Mauri, en aquest cas els quatre integrants del nostre equip. Meteo Mauri i Grim Meteo Mauri. Que vagi molt bé.